de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Que són les 9 i 11 minuts, us asseguro que tinc una tertúlia ja molt animada i encara no havíem començat ni estaven els micròfons oberts. I aquí ja estàvem tots animats. A veure, fem-ho al revés. Lluís Foix, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia.
Havies vist mai una cosa semblant, això?
Jo he vist moltes coses.
Ja, per això t'ho demano.
He vist com van defenestrar el PSOE, el que és avui president del govern.
Sí, sí, però una esventrada...
Això que era l'any 16, no?, si no recordo.
Però una esventrada pública així, d'un partit...
Una esventrada pública, sí, l'he vist a Anglaterra, per exemple.
Ah, amigo.
S'han esbatussat ara mateix, s'estan esbatussant d'una manera, jo crec que sí, no civilitzada, però molt dura, en el qual s'ho diuen tot, no? Vull dir...
Però és una altra cultura política.
I un altre sistema electoral.
Ara hi entrem.
Però vull veure, aquí a mi el que m'interessa és que hi hagi un partit de l'oposició, que el país tingui un partit de l'oposició que pugui controlar el govern, i aquesta PP que tenim ara no ho pot fer, perquè està absolutament esquarterat.
Ara, per ells mateixos.
Qui serà l'oposició al govern de l'Estat.
A veure, ara hi anem. David Miró, bon dia.
Bon dia.
Has arribat, què? Extenuat de Madrid, diguem-ne, això que va implosionar ahir de cop i volta.
Doncs sí. Vaja, jo puc dir una mica el meu diagnòstic així, ràpid. O sigui, el meu diagnòstic ràpid és que el Pablo Casado ha iniciat una guerra que no pot guanyar. Vull dir, per mi és un suïcidi polític, perquè en qualsevol dels escenaris ell, personalment, perd. I ara mateix, a més, ja no només perd ell, sinó que perd el conjunt del partit. I ho dic per una raó molt senzilla. Vull dir, si estàs a Madrid, veus que Ayuso no és una política a l'ús. És una espècie de fenomen electoral que traspassa moltes fronteres i sense aquest component, jo crec que avui dia, sense el component Ayuso, per molt que molesti a molta gent, el PP no pot sobreviure. I si l'expulsa, doncs llavors jo crec que ja serà la fi del partit.
Veurem com va, però veient la premsa, com a mínim l'opinió publicada avui, Casado ho té bastant complicat, perquè hi van decidir fer un o amb mi o contra mi, i llegint els diaris d'avui a Casado li ve una muntanya per endavant. A veure, Montserrat Nebrera, bon dia.
Bon dia.
Què?
Sí. Sí, jo estic d'acord. Primer, amb el que ha dit en Lluís respecte de com ens agradaria que fos un sistema parlamentari, malgrat que el nostre no és un sistema de candidatures uninominals com el sistema britànic, que permet la crítica interna, a més descarnada en el propi Parlament, que jo crec que és molt depurativa i al final, des del punt de vista del parlamentarisme, li dona sentit a la paraula. Això no existeix en el nostre cas, les disciplines de partit són el que són, i per tant el partit com a tal ha de ser analitzat en la seva funció, que és el que diu el David, la capacitat que pugui tenir el partit de ser al mateix temps el joc enfront l'altre. Clar, si tu implosiones, és difícil que puguis fer, això que deia en Lluís, el contrapunt al partit de govern o als partits que estan en el govern. No ho pot fer perquè està fotent-se trets al peu. I en què consisteixen? Això, en no veure... la dimensió d'aquesta dona governant Madrid, que no vol dir que sigui exportable al conjunt, és a dir, no han entès la capacitat de col·laborar entre els triomfos que pugui tenir un partit polític, i en comptes d'això, bueno, les enveges, les emocions més poc confessables de l'ésser humà es transformen també i donen carta de naturalesa a la política, i per tant, no m'agrada que hi hagi una persona que tingui aquesta... No sé, aquest fenomen, efectivament, no és solament que Miquel Àngel Rodríguez l'hagi dit quatre paraules. És aquesta manera de fer que ha connectat, com tantes vegades hem vist, gent que connecta, i no es pot suportar, hi ha enveja,
clar, que estem parlant, estem parlant d'acusar de corrupció dins del teu propi partit. Dins del teu propi partit.
I curiós.
A un dels principals líders del partit, sense, no, sense portar aquest cas a la fiscalia, diguem-ne, és a dir, sense haver après, diguem-ne, tot el recurs, perquè si tens aquest convenciment, diguem-ne, com per arribar a aquest punt i no portar-ho a la fiscalia...
Clar, però fixa't que, pel que sembla, es descobreix perquè algú, que hi havia l'Ajuntament, que estava en aquesta investigació absolutament il·lícita, se'n va dir a la presidenta, oi, què està passant això? Què vol dir? Que la influència, la captivació que pugui produir la presidenta més enllà de la frontera del que és el seu propi govern, és enorme, perquè és una ayusista, pel que sigui, que diu... Ayuso, que t'estan investigant, i pum, salta tot. És a dir, que no van calcular, això que deia en David, com s'ha extralimitat la fascinació que produeix aquesta dona, per la raó que sigui, en propios y extraños. Mm-hmm. Pues ja està. I això, si no ho tens en compte, és que no serveixes per la política, perquè això t'ha de servir per créixer com a partit i per guanyar les eleccions, no per matar el destí.
Aquí hi ha un concepte, abans del Manuel, de la Cayetana Álvarez de Toledo, que és la teodocràcia. Que m'he llegit el llibre de la Cayetana i realment explica molt bé la manera de funcionar d'aquest personatge, el Teodoro García Gea, en el qual, de manera incomprensible, Casado ha dipositat tot el poder. Ha dipositat tot el poder en aquest home que té una visió de la política, diguem, totalment autoritària, de dalt a baix, i que, com a, si la seva funció, diguem, era pacificar el partit, ho ha convertit en una mena d'incendi permanent.
García Gea, que, si algú busca internet, descobrirà, i no és broma, que és campió mundial de llançar el pinyol d'oliva.
Ho és, ho és.
Del què?
Campió mundial de llançament de pinyol d'oliva.
Sí, amb la boca.
Amb la boca.
Amb la boca, escupint el pinyol. No és broma, vull dir que no ho estic dient de broma, eh? Vull dir, això...
La broma és l'esport.
Ho dic per distrair una mica l'ambient abans de parlar amb el Manolo, però sapigueu que això és així. Teodoro García Gea és secretari general del Partit Popular i campió mundial de llançament de pinyol d'oliva...
Perdó.
Amb la boca. Sí. Manolo, bon dia.
Bon dia. Vols una opinió?
Home, tinc el teu tuit d'ahir a la tarda en calent.
Bueno, pues mira, te contestaré en llatí. Tristis est anima mea, usque ad mortem. No sé si m'han entès.
Bastant.
Anem a veure. Jo avui sóc un subjecte tarat, ho dic clarament, tarat per les emocions i contradiccions que veig dintre de mi. Veure que un partit que es va construir des de zero, amb un esforç tremendo de molt poques persones, de les quals ne quedem, no sé si arribem a la mitja dotzena, que m'estan trucant per telèfon, molt angoixades, veient aquest desastre, i no vull dir noms, perquè algun no em sorprendria del que m'ha trucat, i veure com s'està malmetent l'obra de tants anys, 40 anys, d'un home com Fraga, que va ser un equilibri de transició personal, política i nacional, veure tot això en mans de dos, d'un conflicte, anava a dir dos miserables, ¿vale? Com és el senyor Teodoro de la teocràcia i el senyor Casado, que no se'n dona compte del mal que està fent, jo avui estic molt trist perquè ho dramatizo personalment. I, claro, com deia el Lluís fa un rato, diu, tu sensibilitzes per tot el que els vivien. Claro, és que jo sé des de zero com va començar això, sé el que vaig fer des del principi, i avui diré ja descaradament, perquè estic preparant un llibre que profèticament, ja fa dos anys que l'estic preparant, documentant. Se n'ha de dir el funeral de la gaviota, vale? Ja fa dos anys, ja s'ho tinc clar.
Ja fa dos anys?
Ja fa dos anys.
Ja havies decidit el títol era...
No, ja estic... No, tinc caixes de material, informes que posarem públic, informes privats que vaig fer durant tota la transició que posarem públic. Ja estic cansat de veure totes les misèries que he vist jo al redor de la fundació d'aquest partit i sobretot de les conseqüències derivades posteriors. I veure que les persones que es van sacrificar, que quasi totes estan mortes, i que van aportar temps... estudis, treballs, esforços, cartera, com el senyor Joan Maria Santa Creu Margenet, sense el qual no existiria aquest partit,
perquè jo vaig negociar amb Fraga com se va fer l'aliança de Santa Creu amb Fraga, i ell va posar damunt la taula només els 500 milions de pessetes d'aquella època, quan cap empresari espanyol ni cap banquer se mullà el cul, i veure aquest senyor senat a l'altre món i tot el seu esforç, i l'esforç que vaig fer jo, clar, perquè érem els dos que van parir aquest partit, no va ser Fraga, eh? Érem els dos que van parir aquest partit. I li van fer una carta al senyor Fraga, recent sortit del Ministeri d'Informació i Turisme, l'any 69, i van fer una carta dient-li que ell no se podia malmetre a la política espanyola i que ell tenia que tornar a la política espanyola al marge del Franco i del franquisme. I el 9 de gener, el 9 de gener de l'any 70, al Jockey de Madrid, el senyor Santa Creu, el senyor Ballarín Marcial, notari de Madrid i ex-subsecretari d'Agricultura, Fraga i este servidor, jo tenia 26 anys. Allí es va acordar fer un partit i Fraga m'ha dit, tu tendràs que dedicar-te a treballar, perquè eres el joven. I Santa Creu va dir, jo posaré els diners. I es va posar. Veure tot això, que els senyors de Madrid que s'estan barallant i pegant, no han fet res si han sigut els usufructuaris d'una operació d'aquest tipus que es va fer l'any 70. Cuidado, eh? No el 76, com alguns diuen el naixement del partit. L'any 70. I que alguns, com jo, van estar vigilats per la policia, per el senyor Apestegui. Vaig a contar-ho tot. Per el senyor Apestegui, el que el ministre de l'Interior Fraga l'any 76 li va parar els peus, jefe de superpareció, i va dir, alto, eh? Emiliano, no me lo toques. Hi ha uns informes contra mi que no veies tu de la Via Laietana. I veure tot això per dos moniatos, per un mindungui, n'hi ha que dir el senyor Teodoro, que no té cap tradició al partit i que s'ha gaudit de repent a dalt de tot, i que hi ha que era un clímax de confrontació interna, i això no puc tolerar-ho. I que hi hagi un president com el senyor Casado que toleri o jugui en això, jo no puc acceptar.
És que el culpable és Casado, eh? Perdona,
no, jo no dic...
I el
jo,
Teodoro, algú el posa allà.
Però jo ara no vull fer distincions, eh? És a dir, un posa l'altre, l'altre s'apoya en l'altre, vale? I, clar, jo no tinc cap relació ni conec a la senyora Ayuso, però jo estic d'acord amb la Montse. És a dir, n'hi ha que respectar els fenòmens que es produeixen en la vida política, perquè el lideratge és consistència i coherència, i d'ahir ve l'autoritat. I la Casado ho té. Ayuso ho té, i el Casado no ho té.
Però Casado diu, per exemple, a Manolo, que ell, quan abans de Nadal, al mes de desembre, li pregunta a Ayuso què ha passat amb aquest contracte, Ayuso diu que li donarà una explicació i assegura el president del Partit Popular que Ayuso no li ha donat cap resposta a això.
Mira, jo tinc un principi, i com que tota la vida l'he practicat, jo he manejat molts milions, d'acord? A mi hi ha hagut empresaris que m'han donat 8 i 10 milions en una bossa del Corte Inglés. Vale? Jo vaig anar al partit i ni vaig comptar-ho, ahí ho teniu. No vaig quedar... A casa meva no va entrar mai un cèntim.
Però acceptaràs que, Manolo, això no ha estat sempre així.
Jo t'estic dient el principi moral del que jo parteixo. A mi ningú em podrà dir mai que me n'he aprofitat d'això. Mai. Altres sí, eh? Jo els conec, eh?
Això que...
En noms i cognoms, eh? I per mi, el qui la fa... la paga. Per tant, si l'Ayuso ha fet una arbitrarietat, jo vull dir subjectiva, no vull acusar-la d'irregularitat, subjectiva, i per tant això pot ser encausat, potser ha de ser.
Però
si no és veritat això, des de logo és per liquidar a tota la tropa de Gènova, no a un o dos, no, a tota la tropa de Gènova, perquè el deure d'una persona que està al comitè executiu és parlar amb claritat, amb sinceritat. No anar acomodant-se perquè, clar, si jo subiré... No. Mira, la desgràcia del PP es diu Nuevas Generaciones. I l'altra desgràcia del PP es diu José María Aznar.
És que imaginem-nos aquesta reunió, Pol, també. Vull dir, jo he estat pensant, evidentment, perquè aquí hi ha dos diferents planos, el plano de si hi ha hagut corrupció, clar, no, tal, no?
Efectivament.
Però, o sigui, no,
però
la versió...
Però és que, vist des de fora, eh?
Sí, sí.
És, si la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid... ha sigut corrupta, és a dir, si ha fet tràfic d'influències o no ha fet tràfic d'influències. Si el Partit Popular ha contractat espies o detectius per espiar una membre del propi partit
sí, sí.
A través de l'Ajuntament de Madrid. Si el Partit Popular sabia que hi havia aquest contracte des d'abans del mes de novembre, com a mínim, i a 15 de desembre, per què encara no ho ha portat a la Fiscalia si el propi partit, perquè Casado n'està parlant ara mateix a la cadena COPE i està parlant de que el contracte de mascaretes és prou important com per sospitar de tràfic d'influències. Home, si ets el president del Partit Popular espanyol i t'arriba un cas en el qual sospites de tràfic d'influències, no vas a la Fiscalia a que investigui aquest... És a dir, al marge de qui guanyi la batalla...
Això, aquesta reunió, els que som fans del Padrino, diguem, aquesta reunió a Gènova entre Casado i Ayuso, o sigui, bàsicament a mi el que em sona és senyora Ayuso, tenim això, i per tant, vostè... xitón i a complir les ordres que t'arriben des d'aquí. O sigui, aquesta és la impressió, perquè si no haguessin fet el que tu dius...
És un xantatge total.
Això...
La pregunta és si el xantatge té base, no? La pregunta que fa el Pol és...
Sí, aquesta és l'altra.
La pregunta si té base, i després és l'estètica de tot. L'estètica de tot.
En qualsevol cas, sense buscar
bons i dolents, l'estètica d'uns i altres...
Clar, és molt difícil que surti ben parat qui o bé amaga i utilitza per fer el xantatge, o bé investiga per fer-li mal sabent que no és cert, i en tot cas, tenint alguna cosa, no va a les instàncies oficials a posar-ho en coneixement. Totalment, perquè sap que això acaba malmetent la imatge.
Tot això amb el rerefons nefast, que jo crec que aquí és on anava el Manolo, ja li dono la paraula al Lluís, tot això... no pel bé públic, sinó pel poder.
Per favor.
És a dir, és tot això, diguem-ne, pel control...
Això és com un denominador, eh?
Però la fotografia, sí. Diguem-ne...
Demencial per la ciutadania.
Lluís.
A veure, jo el Manolo l'entenc perquè ell, el que explica, jo he viscut d'una manera a la distància, no? Quan tu anaves a Londres, jo estava allà, el Fraga ens veia cada 15 dies... La Fraga era la promesa reformista, i aquí venia a Barcelona i els diaris li van fer uns grans, quan el Franco vivia encara, no? Però jo, amb el que expliques, i ara vull que m'entenguis, Manolo, se t'ha posat cara d'Abraham Lincoln, en el sentit de que mirar el que ha fet Donald Trump amb el Partit Republicà, que l'Abraham Lincoln en formava part i va ser un dels fundadors conspicus del Partit Republicà. O sigui, les coses, les que han passat, i jo crec que ara el que a mi m'interessa és què passa en aquests moments en un país en què té molts problemes de molts ordres, com els té França, com els té qualsevol país europeu, i que aquí estem ara amb una baralla d'egos, com ja s'ha dit, una mica diguem-ne com si fos una comèdia, tot això, no? Amb espies pel mig, amb hi ha tots els ingredients per fer una gran obra de teatre, un gran drama, no? És dramàtic, no? Però a mi el que m'interessa ara és què pot passar, i què pot passar és que, a la meva opinió, primer, s'ha de veure si la senyora Ayuso realment ha comès actes que poden ser qualificats de delictes. És a dir, si hi ha corrupció en el camp de l'Ayuso. Primer, això. Segon, s'ha de veure si el Partit Popular de Casado i del Teodoro García Egea doncs poden continuar si n'han estat espiant i si tenien informació perquè no la portaven a la Fiscalia, no? I tercer, que jo crec que... jo crec que hi ha gent al Partit Popular, al meu entendre, amb sentit... polític, amb intel·ligència política, que és el que va dir ahir, el senyor Núñez Feijóo podria ser un recanvi d'aquesta situació. I això per on passa, al meu entendre? Passa per un congrés general especial, un congrés
extraordinari
i llavors que hi hagi un nou lideratge, perquè malgrat que el dia d'Ayuso tingui aquesta tirada electoral, doncs si ella és un motiu de partició o de divisió dintre del partit, no pot ser una candidata, no? I a mi, jo crec que el PP, és a dir, hi ha a Espanya, hi ha un votant conservador que vota el PP, que en aquest cas ha tingut 86 escons, si no recordo malament, però que és el partit de l'oposició. A no ser que això alimenti una variant que seria que la senyora Ayuso, doncs, si l'expulsessin del partit, que és el que em sembla que volen fer, no?
Bueno, si li obren un expedient, al final del recorregut...
Ja l'iran.
Però, clar, és a dir... Però,
llavors, no aniria, aniria a Vox.
Clar, també és veritat.
Bueno, no, la seva pròpia plataforma.
La seva pròpia plataforma, la qual moltíssim de Vox la podria votar.
El més delirant de tot és que si li obrissin un expedient i acabés expulsada del partit, voldria dir que el partit tindria proves que hi havia hagut tràfic d'influències. Per tant, aleshores, el més normal és que hagués sigut jutjada, condemnada, i llavors no podria estar enlloc perquè estaria inhabilitada.
I també tindria que dimitir Casado, per no haver-ho dit.
Sí, clar,
perquè... No, vull dir... Al final no queda nadie en el partido. Ja vamos.
Botón nuclear.
I mentrestant, veiem, doncs, bueno, veiem que el país té uns problemes de fons estructurals molt forts, el problema de la deute, el problema del dèficit, el problema si es podran pagar les pensions, sí o no, el problema doncs, territorial, que és un problema no menor, i aquí jo crec que el que fuma en pipa aquest matí és el senyor Pedro Sánchez, no?
Hombre!
Fuma en pipa, dius, vol dir... Però clar, que no es pensi...
Està en una cimera europea,
que no es pensi,
està en un altre nivell.
Sí, que no es pensi el Pedro Sánchez que això està guanyat, perquè he vist moltes coses, i a vegades en petits detalls són a on es provoquen les grans crisis. Quan Watergate, l'any 73, surt, Nixon no em fa ni cas. No, això no té cap importància. Com que no té cap importància? El va fer caure?
Sí.
O sigui, a veure, la política és...
Però que no estigui tampoc, mira, amb això que estarà dient el Lluís, efectivament, pel propi partit les zones expansives poden ser letals, I que Pedro Sánchez tampoc rigui tant, és a dir, a curt termini segurament sí, però des de la perspectiva a més a llarg termini de quin serà el beneficiari d'una eventual implosió del Partit Popular, que jo, parèntesi, haig de dir que les arrels tan profundes d'aquests dos grans partits, tinc la sensació i una mica l'experiència de que no es desfan d'aquí per demà.
Fàcil,
però en tot cas, en un mitjà termini, això significaria que potser altres opcions que ara estan allà a la tercera fila i que sembla que cordó sanitari o que com Vox, potser acaben revertint el seu resultat i col·locant-se en una posició que ara és impensable. O sigui que Pedro Sánchez pot riure avui, potser demà, però demà passat, si tot això acaba així, jo no sé qui és el beneficiari de que es descompongui el Partit Popular.
Pablo Casado, no, ningú ha defensat més Ayuso que jo, però he de vetllar pels interessos del més partit, del meu partit. Oh, sí. Què més dona qui presideix el PP de Madrid? L'important és que no hi hagi dubte sobre l'exemplaritat del partit.
Aviam, jo...
Us vaig dient el que està dient a hores d'ara Casado, que està parlant per...
Jo...
Està, per això, jo... sí, està...
Això és una acusació
tal qual,
formal, eh?
Tal qual.
Jo voldria saber...
Casado, la llei del 1995 no permet contractar amb familiars i una adquisició d'aquesta magnitud pot induir a pensar que hi ha hagut tràfic d'influències. Ho dic perquè ahir Casado no va parlar i la pugna era Ayuso Egea.
Mas Madera, que és la que...
Avui ja és... Ayuso Casado.
Anem a veure. Això és inevitable. Això és inevitable des del principi, ¿vale? Perquè, clar, hi ha hagut una amistat molt profunda d'un i l'altre. Quan ell va posar a la llista al capçal de Madrid a la Ayuso, en aquell moment, moltíssima gent del partit va quedar pasmat.
És que ningú la coneixia, ningú la coneixia.
No, és que era una segona, tercera fila,
I per tant... Twitter d'un cos.
Exactament.
Que això?
Per tant, no tenia cap mena de tradició històrica al si del partit. Què va passar? La col·loque. Per què la col·loque? Perquè la seva amiga. Era molt amiga d'ell.
Sí, sí.
Vale? Això en política, Manolo...
No. Cuidao. Jo començo a discutir això. Sí. Començo a discutir, a qüestionar que els partits polítics per amiguisme facin carreres polítiques.
La gent nomena algú que coneix, que hi té tracte, que té amic, normalment.
I que confia.
Normalment.
Mira, Lluís, no vull ara donar més explicacions, però un dia jo podria revelar ara una conversa dels que teníem al confessionari Fraga i jo, allà a la Galícia, a un restaurant, eh? El Vidas Viejo, que hi havia una taula rodona, i hi havia 5 persones.
O menys, jo he estat...
Vale, pues allí, al confessionari, al confessionari, Fraga m'ha preguntat una cosa, i jo li vaig tombar completament la seva doctrina, la seva teoria, sobre Anna Botella. I vaig dir que anava molt equivocat sobre aquesta senyora. I m'ha fet cas. Li vaig dir, pam, 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 m'ha fet cas. Què passa? Les qüestions personals no poden entrar al si d'un partit. Ho sento molt. No poden entrar. Vale? Si tu has tingut una noia, que has sigut la teva amiga, o la teva nòvia, o el que sigui, tu no pots afavorir-la. Si tu has tingut un amic, el que t'ha facilitat a tu el acabar amb una carrera de pressa, o t'obre un màster de correcuita, no pots favorir-lo després. Ho sento molt. El qui la fa la paga. I, per tant, això no tinc cap mena de recança.
L'Anna Botella va acabar sent alcaldessa.
Alcaldessa de Madrid.
Sí, però es va carregar carreres polítiques dintre del partit, eh?
Sí, segur.
Per la via de familiar, eh? Uh-huh. I no vull parlar més clar. I això no hi ha dret. I va fer pujar carreres polítiques de gent que no estava al partit i va fer arribar dalt de tot, eh? De la nit al dia, eh? Tampoc no vull parlar. Algun català hi ha per aquí. Aleshores, clar, quan un sap tant les entranyes de tot això, un se revela. Perquè jo crec que la idoneïtat la marca el cursus honorum, com dient els romans. És a dir, la teva pròpia capacitat demostrada que vas pujant, i arribes al dalt de tot. Jo, Casado, mai hagués arribat si no és pel dit del senyor Aznar. Perquè era el seu cap de gabinet. Mai hagués arribat, per això dic jo, el romà d'Aznar està detrás de tot això.
Rajoy tampoc hauria arribat mai sense el dit del senyor Aznar.
Com qui?
El Rajoy mai hauria arribat...
Exactament, és el mateix cas. És el mateix cas.
Però el Rajoy,
i va desastre, li va Rajoy.
Però el Rajoy va plantar cara, Aznar, eh?
Al final sí,
però
al final sí.
Un dinar que hi havia, i el Manolo... Que hi havia l'Aznar, el Rodrigo Rato, el Jaime Mayor i el Rajoy, al final del dinar, l'Aznar li va dir al Mariano, eres tu. I va ser ell. I va guanyar les eleccions.
Perquè més totes les enquestes deien que havia de ser Rato i va haver-hi aquell canvi, diguem-ne, d'última hora. No, que...
Ui. I va vindre això...
El que es publicava, et dic el que es publicava.
No. I va vindre...
És així o no és així?
Sí, és així, però va vindre això que dius tu, Pol, va vindre d'una passejada del rei amb una navegació amb Florentino Pérez, en la qual en Mallorca li diu, mira que m'ha dit Aznar, ha estat ayer aquí conmigo i m'ha dit que el sucesor serà Acebes. I clar, el rei es va quedar pasmat.
A Cebes.
Sí, sí, sí. I el Florentino diu, madre de Dios, un senyor que va tardar 8 anys a fer la carrera de dret. Madre de Dios. I què va passar? No, escolta, estic dispost a tirar de la manta, eh? Hàstia de la vida.
Mira una cosa, Aznar va triar Rajoy perquè va pensar que el controlaria.
Sí. No, exactament.
De la mateixa manera que Casado posa Ayuso pensant que la controlarà.
Exactament.
Sempre cometen el mateix.
Exactament. Ahir és on vull anar jo. Ahir és on vull anar jo, posar el dit a la nafra. Ahir. És a dir, això no són procediments per fer el cursus honorum de la classe política. Això és la qualitat personal la que ha de demostrar i acreditar que se és, ¿vale? A mi el Fraga, a mi me tenia com el xute, confiança absoluta, perquè sabia que jo me matava per la causa. Però no tenia que fiar de mi, per què? Perquè no tenia un doctorat, perquè jo no era catedral d'universitat, ¿vale? I al cap dels anys va arribar un moment que el Fraga, no és que se fiava, no, és que no prenia una decisió sense consultar-me. I això no ho he dit jo, eh? Això ho diu el secretari general, el senyor Cascos. ¿Vale? Cuando tocaban ciertos temas, y sobre todo de Cataluña, ¿habéis hablado con Manolo Milián? Esa es la pregunta Maitínez que feia Fraga. ¿No habéis hablado? Pues hablad con Manolo Milián. ¿Y qué va a pasar? Se va a deixar la política nacional y van a Galicia, claro, el confessionari que Lluís coneix, cada 15 dies o cada mes, igual confia a Londres. Aleshores, clar, quan veus una persona que li canvien la decisió lideral del partit, que ell, Fraga, volia posar de líder del partit primer a la Tocino, quan li va marxar. Primer a la Tocino. I li tomben a la seva candidata i li col·loquen al senyor Aznar, que venia de la UCD. ¿Vale? Genèticament no era un home del partit. Quan veus que després el senyor Aznar fa els capricis que fa i margina la gent del partit, i col·loqui gent que porta ell de fora, el clan de Valladolid famós, etcètera, etcètera, malmetre la tradició del partit. I, clar, quan resulta que ha de donar continuïtat, la dona, a través d'una persona com Mariano Rajoy, que no era precisament el líder del partit. En aquell moment la gent del partit tenia dos líders. O Ruiz Gallardón, que era la candidatura de Fraga, o el senyor Rodrigo Rato, que era la candidatura que volíem tot el grup parlamentari. I el senyor Aznar, ni l'uno ni l'otro, s'acabó. Jo pongo a Cedes. I clar, el rei se m'esparverà. I ara, perquè lligueu caps, recordeu que aquell dia que va passar això al vaixell del senyor Florentino Pérez, el senyor Rato, a les 3 de la tarda, en la SER, està gravat, ho vaig sentir jo perfectament, en el noticiari de les 13 persones, ell a la SER, i diu, jo seré el candidat a la presidència del partit i al número 1 de la llista. I se'l va liquidar, el senyor Aznar. És a dir, va fer un acte de rebeldia, perquè, clar, va veure que allí havia passat alguna cosa. I, clar, què volia? Monigoig, el senyor Aznar volia alfils. Parlero, no volia reines.
Ara, Manolo, ni cavalls. Que la política espanyola passi perquè el Florentino li digui al rei, amb un iot a Mallorca, que no sé què, no sé quantos, escolta, potser que també...
Sigui qui sigui el que anomeni,
potser,
igual.
Potser que ho analitzem, això també, no? Però qui és aquest senyor Florentino?
Ja, ara surt un llibre.
Qui és aquest senyor Florentino, a part de algunes coses relacionades amb la política catalana i l'operació reformista?
Exacte.
Per exemple. Sí, sí, sí. Per exemple.
Sí. Bueno, al final, quan parla de Santa Creu, en el fons és això. És a dir, i a Convergència segurament podíem parlar del mateix. És a dir, el que paga té la capacitat, per tant, de decidir, primer, com serà aquest partit ara i, sobretot, el decurs d'aquest partit al llarg de la seva història.
En Fraga, impossible.
Clar, doncs per això. És a dir, si tu... És veritat que hi ha gent que decideix posar diners i no ens enganyem. Si no hi ha pasta, és igual que tinguis una gran idea per presentar-te a unes eleccions... No hi ha possibilitat de desplegar-la en el territori, de fer que li arribi a la gent, de permear, no? És a dir, de fer que la gent sigui conscient del que passa. Per tant, és veritat que els diners fan i tenen aquesta determinació, però clar, que al final acabin decidint, acabin condicionant les persones concretes, que al final, si es construeixen o no els lideratges, depèn de la persona en concret, però que s'acabi decidint qui són les persones que han d'estar al capdavant, poden acabar definint el futur i la capacitat de govern d'aquella formació política.
És que, de fet, el que està en joc en aquesta disputa entre Ayuso i Casado justament és el control i el lideratge del Partit Popular. Casado ha acabat la seva entrevista. Evidentment, li han demanat també, home, si vostè sabia que passava tot això, per què no va a la Fiscalia? Diu Casado, jo no volia atacar Ayuso, motiu pel qual li vaig preguntar per l'adjudicació del seu germà en privat.
Ah, vale. I si li pregunta en privat i tal...
I això lliga amb la primera resposta. Amb la primera resposta que us donava que ha donat és... Ho hem fet el mes de desembre. Ens va dir que ens donaria una resposta i aquesta resposta no ha arribat. Clar, a mi em pregunta una pregunta. Vale? Si la resposta no va arribar, la manera de canalitzar la resposta era a través dels mitjans de comunicació, que és el que ha acabat passant, filtrant-ho en aquest... Ho va publicar ja fa mesos a diario.es, quan va passar, i ara ho van publicar abans d'ahir a la tarda El Mundo i El Confidencial. I a partir d'aquí ha esclatat tot. La qüestió és, amb el present del Partit Popular i tal i com estan les coses... Poden Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado seguir al capdavant del partit? Després de la publicitat ho debatem.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
La situació, déu-n'hi-do la situació del Partit Popular. Jo pensava també, abans hem fet una referència, evidentment, a si Pedro Sánchez podia estar avui més o menys content o satisfet o gaudint en la cosa més interna, diguem-ne, del que està passant. Santiago Abascal, a la seu de Vox, deu estar amb les crispetes?
I tant.
Totalment, sí, sí.
Amb les crispetes, eh?
És molt probable.
Deu estar amb les crispetes i pensant, vull dir, ja m'avisaran quan acabin la trinxada, diguem-ne.
Perquè ara, per exemple, tota la de Castilla i Lleó...
Per això.
On som ara, vull dir...
El pobre Manyueco li van preguntar i va dir... Jo tengo bastante con lo mío.
Sí, jo ja...
Però una cosa, amb el tema de Castilla i Lleó, que jo crec que és important, perquè jo que he estat a Madrid parlant amb gent del PP, de l'entorn Casado, i sempre subratllaven una idea, que és que el fenomen Ayuso no era tal i que era més la marca PP. D'acord? Ells venien dient que les enquestes li anaven bé al PP d'abans d'Ayuso, o sigui, restant-li mèrits a l'Ayuso. Justament les eleccions de Castella i Lleó el que demostren és que no tenen raó. O sigui, el que demostren les eleccions de Castella i Lleó és que Ayuso és un fenomen que no té res a veure amb el PP, perquè el PP, el Mañueco, va treure els mateixos vots que fa 3 anys. Els mateixos vots.
Dos diputats més, però...
Per el tema del repartiment provincial, sí. Però en percentatge de vots, i fins i tot crec que va treure alguna dècima menys.
Es va quedar
igual. Per tant, no hi ha efecte Casado. El que sí que hi va haver a Madrid és efecte Ayuso. O sigui, Ayuso li treu 5 vots per cada vot del PP, per cada 5 vots del PP n'hi ha un de Vox. O sigui, la distància és enorme. Triplica en escons el segon classificat, que és Mas Madrid.
I arrasa l'esquerra.
Arrasa l'esquerra. Absorbeix tots Ciutadans, cosa que a Castella i Lleó no ha sigut així. Ha sigut Vox qui ha absorbit Ciutadans. Vull dir que realment la tesi casadista de que l'Ayuso no era tal fenomen... No s'aguanta.
Del que ha passat ahir, ara torno la paraula, Manolo, han passat reaccions, diguem-ne, només n'hi ha hagut dues. Una, la publicada, mitjans de comunicació. Pràcticament impossible trobar algú que escrigui o parli a favor de Casado avui. La segona, una manifestació petita, però manifestació de persones a la porta de Gènova de manera immediata cridant a Ayuso presidenta.
Sí, sí.
I dimissió.
I Casado dimissió.
No, Casado dimissió. No, però vull dir que...
Sí, exacte.
Dues coses. Però, bueno, anem a veure. I a mi tot el que està passant me té molt trist, però ho he dit abans, i pot ser que estigui atarat. Potser estigui atarat per la meva condició personal i la implicació que he tingut en la formació d'aquest partit. Però jo veig coses que no me pareixen normals. No em semblen normals. I vaig a fer un paral·lelisme. No sé si serà així, però vaig a fer un paral·lelisme d'origen. A mi un dia, a Barcelona, després d'un dinar al Cercle del Liceu amb l'editor Grijalvo i algun periodista més, en Lluc Tomàs, al sortir el vaig acompanyar jo a l'hotel, en el cotxe meu. I anàvem caminant, i ell, al dinar, ja va deixar caure una cosa que a tot no l'ha de sorprendre molt. Hay una mujer, ho diré textualment, però ho recordo, hay una mujer en el Partido Conservador Británico que va ser decisiva históricamente en la historia, bueno, en el curso del partido y de la política inglesa. Y va tenir un nom, Margaret Thatcher, i tu no vam mirar, i ningú sabia qui era Margaret Thatcher. Aleshores, al pujar a l'hotel, jo li dic, Hugh, quina és aquesta senyora? I m'explica. Què tenia aquesta senyora? Lo que té la Casado, lo que té la Ayuso. Exactament el mateix. Consistència, decisió i valentia. Grans valors. Ara, no una...
Perdona, no, quan acabis vull dir això de la consistència.
Sí. I aleshores resulta que ell m'explica qui era aquesta diputadeta que hi havia per allà. Dice, esta mujer llegará muy lejos. I ell va dir, sí que está seguro, yo. Y me va contestar, sí, tengo razones para estarlo. Claro, quiere el nutridor de la Margaret Thatcher, Hugh Thomas. Qui li fe el spin doctor i li fe tota la filosofia va ser, en aquell moment, va ser el Hugh Thomas. Per això pues, el va consagrar lord de l'imperi britànic, no? Com a agraïment. Claro, quan tu veus això, i una persona desconeguda, com era Margaret Thatcher, i arriba un arribat que va canviar la història del segle XX, diguem el que vulguem, perquè la seva decisió de padrinar Gorbachev va canviar la història del segle XX, amic, un s'ha de prendre les coses amb una certa humilitat. Aquesta noia pot ser qui sigui, però té unes condicions innates o adquirides que la fan molt forta davant de l'opinió pública, i sobretot creïble. Aquesta és la clau dels líders polítics. Quan són creïbles, són grans líders. I per ser creïble has de ser una persona que tingui autoritas. I aquesta noia, mos agradi o no mos agradi, no serà doctora per Oxford, com és la Cayetana, però aquesta noia creu, la gent creu en ella. I aleshores, clar, això, amigo, desmuntar això és molt perillós. I aquí estem.
Sí, Ayuso exigeix a Casado que doni explicacions sobre la investigació dels contractes aquests famosos del seu germà, que diu fa més de 26 anys que treballa al sector sanitari. Diu, no conec la quantitat de la comissió. I el que m'estranya és que el PP conegui la quantitat d'aquesta comissió.
Sí, no, jo, Manolo, respecte a la consistència d'Ayuso, jo tinc les meves reserves, perquè he escoltat el discurs d'aquesta senyora en els darrers mesos. I, per exemple, que Espanya és Madrid i Madrid és Espanya, vull dir, on està la consistència?
Això és de formació.
Bueno, ja, però...
De formació electoralista.
Sí, bueno, però la consistència on està? Aquesta idea de que Madrid és libertat i, o sigui, els altres que no estem... Però, a veure, Thatcher i jo la vaig conèixer no el 79 quan va guanyar, sinó el 75 quan la van elegir
líder
del Partit Conservador, que vaig ser el primer que la vaig saludar, perquè estava quan va sortir d'aquella dependència de la Cambra dels Comuns. I Thatcher tenia un discurs sòlid, que jo crec que després va condicionar bona part del segle XX, de la final del segle XX, i que després, junt amb Reagan, doncs jo crec que van fer una revolució conservadora que encara dura. Això és veritat. Ayuso no la veig en aquest nivell. Ni juga aquesta lliga, eh?
Jo no la consistència.
Que sigui popular, que sigui atractiva, que es deixi... O sigui, que la seva popularitat estigui fomentada per uns eslògans que jo crec que arriben a la gent. Madrid és Espanya, Madrid és Espanya i Espanya és Madrid. Vinga, va. Això què vol dir?
És que és la política d'ara, una mica.
Lluís, o sigui, jo no la faig un equivalent a...
No, dius, perdona, que
un exemple.
Que consistència, que consistència no té cap.
És que, perdona. Consistència és, prenc una possessió i aquí m'aguanto.
Això no és la consistència.
No, això és consistència, no automatisme.
Està clar que és un ingredient del qual el PP no pot prescindir. O sigui, jo crec que aquesta és la idea bàsica.
Sí, això sí.
És un ingredient que tu tens allà, un triomfo del qual no pots prescindir. Jo estic d'acord amb tu, diguem, la consistència no seria la característica principal.
No, però
sí que és veritat.
Ja s'ho veureu.
Bueno, sí,
o sigui, jo no sóc ajustista.
Que en la política actual, si fixem-nos en alguns exemples que tenim, Pedro Sánchez, per exemple, és un exemple claríssim. És un tio que la consistència també la podríem discutir molt.
Però, no, no la
però ha construït un relat com a personatge. O sigui, és el tio que es va carregar el vell Psoe. El van intentar matar.
El van matar, i va
ressuscitar, sí, i es va fer amb el poder. I ara mana de forma omnímoda i absoluta. O sigui, això és un relat. I això la gent ho compra actualment. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és un altre exemple. És una persona que passa de les manifestacions al carrer a l'alcaldia de Barcelona, perquè té un relat...
I vaya desastre que mos ha fet.
Bé, però per què? Perquè la gent compra un relat. Compra el relat de aquesta persona... és un missatge. Ja no és només la persona. És ella mateixa, representa un missatge en si mateixa. I Ayuso està practicant la mateixa estratègia que Sánchez contra el PSOE. Ara s'està presentant com a víctima del partit.
Sí.
I aquest és un discurs que la gent compra. Aquest és un discurs que la gent compra. I, en canvi, Pablo Casado, pobret meu, no té cap element biogràfic, cap que tingui el més mínim relat de res, ni el més mínim interès de res, perquè és un aparàtxic.
El problema que té Casado en tot això, el discurs, d'entrada, és que s'ha esborrat en la primera batalla.
Sí, que això també...
Perquè
sí,
ahir no va aparèixer. Avui ha anat a fer aquesta entrevista a la COPE al matí. Però és que Ayuso no està fent entrevistes a la COP, és que ja ha convocat una roda de premsa a les 12.
Avui, sí.
L'Ayuso d'aquí menys de 3 hores està fent una altra roda de premsa, a la qual diu, explicarà per què entén ella que la Comunitat de Madrid ha sigut honrada. Per tant, dedueixo que, i com que està parlant obertament del seu germà i de la dedicació, suposo que començarà a parlar. No?
I per tant,
no només té l'eslògan, sinó que té el discurs. Vull dir, ara mateix, vull dir, Casado ha fet una entrevista, que és molt lícit, fer una entrevista. Però, clar,
i no,
és
que
la seva rival li porta un avantatge.
No tenia un mitjà fi per fer aquesta entrevista.
Però és que, a més...
Però
com aconsegueixes que...
Pots fer una roda de premsa a la seu del partit, eh? És a dir, pots no tenir un mitjà. I si Pablo Casado convoca una roda de premsa a la seu del partit, t'asseguro que tots els periodistes de Madrid hi són, diguem-ne.
Però per què...
És indicatiu que no tinguis ni un mitjà.
Montserrat i...
Per què passa? O sigui, quina és la diferència, jo crec, essencial, quan parleu de relat, quina és la diferència entre els que guanyen i els que perden? Que els que, en aquest sentit, no? Que aquesta gent que es presenta amb aquest relat propi, el que amaga darrere és una cosa que ara mateix ens és molt necessària, i és que gent que no té res a perdre. És a dir, no té por de perdre. Què podia perdre Pedro Sánchez quan no tenia res? Res. Pues, pots dir, me'n vaig a casa i em llepo les meves ferides, jo, i no sé què, i busco una feina...
Això podria perdre la Comunitat de Madrid. Vull dir, Pedro Sánchez realment no tenia res, perquè no tenia res. L'havien inclús defenestrat
del cotxe tenia.
Del propi partit, eh?
Però jo no em refereixo ara.
Ayuso, diguem-ne, té molta gent que la vota, que la segueix, i té una presidència d'una comunitat autònoma.
Sí, però jo no em refereixo ara. Em refereixo... Ara ja porta la porpra posada i, a més, va de pujada. I, per tant, porta tota l'empenta d'aquell temps en el que... Què era? Res. I a més, mireu la imatge d'aquesta dona ara i fa mig any, que anava amb una calça curta, unes bambes, no sé què, que era allò de l'Esperanza Aguirre de los mitjons, quan van tenir aquell problema que vas baixar de l'avió amb els mitjons posats amb les sabates de taló. Aquesta imatge de jo sóc dels vostres. I ara, de sobte, ha adoptat una pose absolutament institucional. Les jaquetes li queden perfectes. El cabell està en el seu lloc i no dubta en el discurs. Ha adoptat, gràcies a aquesta embranzida, que li dona el temps en el que no tenia res a perdre i la gent compra això perquè necessita alguna mena d'herois, de referents. I això li passa al partit de Vox, que en el fons tampoc ara no té res a perdre. Quan arribi, segurament serà una altra cosa. Quan arribi a algun lloc, quan tingui poder, quan toqui moqueta, però... I això té una mica a veure, jo crec, en el cas d'Ayuso, de que sembla una mica... abans ho comentàvem fora de micro, però jo és que ho penso, que està una mica volada, en el sentit més respectuós de la paraula. És a dir, una mica... jo no tinc el càlcul de temps que té l'aparato del partido.